L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Informativament parlant, encetant una nova setmana des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre, és un dia més, avui dilluns, 18 de març, Domènec Ramal, qui us saluda en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE. Al llarg dels propers 30 minuts us aproparem un tastet de la realitat i l'actualitat al nostre territori. Ho farem com cada dia, començant este temps d'informació avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'actualitat que avui obrirem amb Posta, on l'Ajuntament podria invertir fins a 800.000 euros en l'ampliació de l'Escola d'Art i Disseny de la ciutat. Passarem per Alcanar, on l'Ajuntament compra els terrenys del jaciment de Sant Jaume Mas d'en Serrà. I encara des d'Alcanar destacarem avui també la nota de premsa que ha fet pública la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, que anuncia presentarà una nova denúncia contra el projecte Castor davant la Comissió Europea. Aquest cap de setmana hem conegut també que han exculpat, la justícia exculpa el cap dels bombers per les morts de l'incendi d'Horta de Sant Joan, l'estiu del 2009. I una crònica informativa de la jornada que ens portarà a parlar també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que organitza la tercera edició del curs de formació ocupacional en l'àmbit de la restauració. Passarem també per l'Ametlla de Mar, on l'Ajuntament subvenciona cursos per a aturats al telecentre. Des de Santa Bàrbara, avui coneixerem la poca participació que sembla ser hagut al concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. I anirem a Deltebre per conèixer el contingut d'una exposició passejada pel Delta de l'Ebre que estos dies es podrà visitar a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo. A la recta final del nostre temps d'informació repassarem qüestions esportives. D'una banda, donarem a conèixer els resultats de la jornada futbolística dels equips de les Terres de l'Ebre. També recordarem com va anar la festa de l'esport aldeà. Iago Gavilán ha estat escollit per segon any consecutiu millor esportista aldeà de l'any. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada d'este dilluns, 18 de març, propostes i continguts que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars i el nostre temps d'informació l'obrim avui a Amposta. L'Ajuntament podria invertir fins a 800.000 euros en l'ampliació de l'Escola d'Art i Disseny de la ciutat, una inversió que es faria dins el mateix recinte del castell, on actualment està ubicada, descartant de moment el seu trasllat al recinte de l'Auditori Firal. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon, qui avui ens amplia aquesta primera informació.
Doncs així és, efectivament, l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta seguirà ocupant l'edifici de la Castellania i s'ampliarà amb la rehabilitació i restauració de les cases del seu entorn, donat que tot i està afectades pel Pla Especial Urbanístic, no caldrà enderrocar-les. Aquesta actuació, segons el projecte inicial presentat per l'Ajuntament, tindrà un pressupost aproximat de 800.000 euros i permetria a l'Escola d'Art i Disseny disposar d'aquest espai necessari per al seu funcionament, mantenint la seva oferta docent i formativa, que és doncs un punt de referència a Catalunya. Segons l'alcalde Manel Ferrer, la idea és poder finançar les obres a través del pressupost d'inversions i en diverses plurianualitats, sempre en funció dels recursos disponibles. Així, finalment, sembla ser que l'Escola d'Art es quedaria al recinte del castell, mentre que el nou edifici damunt de l'Auditori seria per a EUSES, aquesta Universitat de la Salut i l'Esport d'Amposta, que se'n farà càrrec del manteniment de tot l'edifici. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
L'Ajuntament el que hem fet és prendre unes decisions. En primer lloc, dir que l'Escola d'Art i Disseny, de moment, es mantindrà a l'actual edifici de la Castellania, amb la possibilitat en un futur sempre de que si podem recuperar aquestes casetes puguin ampliar les instal·lacions al mateix recinte on està ubicada l'Escola d'Art i Disseny. En segon lloc, arribar a l'acord amb EUSES perquè se'n faci càrrec del manteniment íntegre de tot l'edifici, en la qual cosa això comporta un estalvi important per a les arques municipals, i en tercer lloc també, en un futur, si millora l'escenari econòmic, tenim la possibilitat, com sempre s'ha manifestat, de que amb el vistiplau i l'acord del claustre de professors de l'Escola de Disseny, en un futur se pogués fer trasllat del Sardi, de l'edifici de la Castellania, al nou edifici de recinte ferial. Per això sempre que n'estigui d'acord el claustre de professors i sempre que la Generalitat pugui mantenir el nivell de subvencions que està donant en aquests moments per alumne que està inscrit a l'Escola d'Art i Disseny.
Tal com explicava l'alcalde, aquesta decisió s'ha fet després de valorar el moment econòmic que estan passant a les entitats municipalistes i especialment la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, amb l'ampliació en aquest mateix recinte del castell i la inversió de 800.000 euros, donaria resposta a les necessitats d'aquesta escola d'art que dona classes a més de 100 alumnes de les Terres de l'Ebre i també del Baix Maestrat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no deixem de parlar d'inversions en l'àmbit de les propostes culturals, tot i que en aquest cas des d'Amposta hem de passar a parlar d'Alcanar, perquè l'Ajuntament d'aquesta població ha formalitzat la compra de part dels terrenys on s'ubica el jaciment preibèric de Sant Jaume Mas d'en Serrà. Concretament es tracta de la finca situada al polígon 4, parcel·la 22 de la partida Mas d'en Serrà, d'una superfície de 27.843 metres quadrats. En aquesta parcel·la es troba aproximadament el 40% de la superfície excavada del jaciment. Aquesta adquisició permetrà l'ampliació del perímetre del jaciment com a bé d'interès arqueològic i històric del municipi i contribuirà a assegurar que les campanyes d'excavació tinguin continuïtat. El jaciment arqueològic de Sant Jaume Mas d'en Serrà és un dels jaciments més excepcionals del país i els descobriments que s'hi han fet han tingut ressò internacional. Datat d'època preibèrica dels segles 7 a 6 abans de Crist, es troba situat a la vessant sud de la Serra de Montsià. És un enclavament costaner que va permetre mantenir un contacte intens amb els primers comerciants mediterranis que van arribar fins a les nostres costes, com foren els fenicis, i això va produir que hi hagués un contacte comercial entre les rutes de l'Ebre i la Mediterrània. Des de l'any 1997, el grup de recerques en arqueologia protohistòrica de la Universitat de Barcelona hi està duent a terme campanyes d'excavació anualment i de manera ininterrompuda, campanyes que confirmen any rere any l'extremada qualitat del jaciment. El jaciment és molt ric en troballes materials, però també sorprèn pel bon estat de conservació de les estructures, que en alguns casos compten amb 2 metres d'alçada originals. A més, els descobriments que s'hi han realitzat han permès fer reinterpretacions del món preibèric al país en aspectes com l'organització social o els elements constructius i de defensa. Fins i tot podria ser el primer jaciment on s'ha localitzat la primera claveguera de tota Catalunya. I és que Sant Jaume Mas d'en Serrà ha esdevingut un jaciment imprescindible per poder entendre millor el període de la primera edat del ferro. Ara, amb l'adquisició de part dels terrenys on es troba ubicat el jaciment, s'assegura en part que els propers anys es pugui continuar amb la dinàmica de recerca arqueològica. D'altra banda, cal dir que l'adquisició directa d'aquesta finca també millorarà les actuacions organitzades per l'Ajuntament d'Alcanar i en un futur permetrà l'adequació de l'accés del públic al jaciment. I encara sense abandonar l'actualitat referida al municipi d'Alcanar, hem de donar lectura a una nota de premsa que ha fet pública la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Una plataforma que en aquest comunicat anuncia que presentarà davant la Comissió Europea una nova denúncia contra el projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural per una possible vulneració de directives europees en matèria energètica, separació d'activitats i de mercat interior de gas natural. Aquest projecte, el Castor, recordem, situat al terme municipal de Vinaròs, tot just al límit entre aquest terme i el terme municipal d'Alcanar, ha vingut provocant les queixes no tan sols dels veïns, sinó també de la mateixa Comissió Nacional d'Energia. La crisi econòmica actual, l'augment injustificat dels costos del projecte i la progressiva davallada de la demanda de gas constata que era i és un projecte faraònic i innecessari, diu la nota. La publicació del Reial Decret de Llei 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposaven directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques i pel qual s'adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos del sector elèctric i gasista que venia a suspendre aquest projecte, donava novament la raó a la plataforma quan la mateixa Comissió Nacional Nacional d'Energia en el seu informe sobre la revisió de peatges i de cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions de gas assenyalava que entendemos, pues, textualment, com deia l'informe, que l'interès econòmic general se encuentra seriamente comprometido en la medida en que el precio final, como es el caso, es trasladado al consumidor y se produce una conducta abusiva, com és el cas, diu la plataforma, del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural. Per altra banda, es demana una auditoria externa feta per un organisme independent i no per encàrrec directe del Ministeri d'Indústria, que ja és part interessada en tot aquest projecte, perquè realment, i d'una vegada per totes, s'actue des de les administracions estatals amb el rigor que exigeix un projecte que haurem de pagar tots de la nostra butxaca d'una manera o d'una altra. Per aquesta raó, la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia demanarà que es faci aquesta auditoria i que es digui si els procediments d'adjudicació i subcontractacions seguits han estat correctes o, com deia la Comissió Nacional d'Energia en el seu informe, s'han produït mecanismes no concurrenciales de determinades partides d'inversió. A més, des de la plataforma creuen que en tot aquest procés no hi ha hagut una veritable separació d'activitats entre el sector gasístic i la xarxa d'interessos econòmics i empresarials, per la qual cosa pensen de demanar que la Comissió Europea comprove que efectivament no s'han produït activitats incompatibles per part de les empreses que hi estaven obligades, d'acord amb la directiva 2009/73 de la Comunitat Europea, del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juliol de 2009 sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I avui hem de parlar també d'una notícia que hem conegut aquest cap de setmana, i és que després de gairebé 4 anys amb el dit acusador apuntant-lo, la justícia ha acabat per deixar lliure de culpa el cap dels bombers Carles Fons, conegut tècnicament com a Delta Zero, per la direcció de l'operatiu de l'incendi forestal d'Horta de Sant Joan, en el qual van perdre la vida 5 bombers el juliol de l'any 2009. L'Audiència de Tarragona ha decidit exculpar-lo de la imputació de 5 homicidis imprudents, els dels bombers morts, que havia assenyalat la jutge de Gandesa, que és la que va instruir el cas. El tribunal considera que, malgrat l'existència de descoordinació en les tasques d'extinció, no queda provat que els seus defectes fossin imputables al cap del comandament de l'operatiu. A hores d'ara, la causa torna a unificar-se i a centrar-se en la imputació per homicidi dels dos suposats piròmans que van ser els provocadors de l'incendi, Antonio Paz i Lorenzo Forné, als quals se'ls acusa d'haver iniciat el foc. D'aquesta manera, l'Audiència de Tarragona decideix reunificar les dues causes, la dels piròmans i la dels bombers, o la del cap de bombers, més ben dit, en una de sola, al considerar que entre les morts i l'origen de l'incendi pot existir un nexe causal indivisible. És per això que els presumptes piròmans, Paz i Lorenzo, els dos joves que van reconèixer en seu judicial haver iniciat el foc, seran jutjats dels delictes de 5 homicidis imprudents, una lesió greu i un incendi forestal.
L'informatiu EMUTE.
Parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha iniciat la tercera edició del curs de formació ocupacional en l'àmbit de la restauració. Un curs que compta amb la participació d'un total de 19 alumnes i que s'enmarca en l'oferta formativa que realitza el Consell Comarcal del Baix Ebre mitjançant el viver d'empreses Baix Ebre Innova, que té la finalitat de formar els participants en el sector de la restauració. En total, els inscrits realitzaran 290 hores, 210 de teòriques i 80 de pràctiques d'un curs que s'allargarà fins al proper mes de juliol. Amb la superació d'aquest curs, s'obté un certificat de professionalitat amb el qual es pot treballar tant en institucions públiques com privades d'arreu de l'Estat. A la inauguració del curs hi va assistir el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, acompanyat del gerent de Baix Ebre Innova, Joaquim Llopis. Soler, que donava la benvinguda als alumnes, destacava també que l'aposta per les polítiques de dinamització econòmica que realitza l'ens comarcal es veu, en aquest cas, materialitzada amb els cursos de formació ocupacional. Per al president del Consell Comarcal, la superació del curs ha de suposar per als alumnes una clara oportunitat per adquirir nous coneixements que els ajuden a tenir èxit en la recerca de feina. Per la seva banda, el gerent de Baix Ebre Innova, Joaquim Llopis, motivava els alumnes a gaudir de l'oportunitat de formar part del curs i aprendre el màxim possible de coneixements relacionats amb el sector de la restauració. Cal dir que el curs s'enmarca en l'oferta formativa que realitza el Consell Comarcal del Baix Ebre a través del Viver d'Empreses, Baix Ebre Innova. En total, es realitzen 5 cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya que tenen com a objectiu la formació en un camp específic per tal de facilitar la sortida laboral dels alumnes.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem cap a l'Ametlla de Mar perquè l'Ajuntament d'aquesta població subvenciona curs per aturats al telecentre. Els alumnes aprenen com cercar feina a través d'internet. A més, coneixen les nocions bàsiques de programes com l'Excel, l'Access o el PowerPoint. Des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs qui ens ho explica.
En el context econòmic actual, la formació és un actiu importantíssim a l'hora de trobar feina. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria de Formació, es fa una aposta clara per la formació per a persones en situació d'atur. I és que actualment el telecentre ofereix diversos cursos subvencionats pel Consistori Calero per a persones aturades en el marc de la programació de cursos d'hivern-primavera. Es tracta de cursos d'informàtica destinats a saber utilitzar internet per a la recerca de feina i també a dominar el funcionament de programes com el Word, l'Access, l'Excel i el PowerPoint. Dins de la vessant d'idiomes s'ofereix català per a nouvinguts. D'altra banda, des del telecentre, els tècnics municipals treballen per trobar altres vies de finançament de cursos per aturats. Tot i que és una feina difícil, de vegades dona fruits. Aquest és el cas del curs subvencionat per Fundesoc de la UGT sobre prevenció de riscos laborals per a treballs de paleteria. Un curs de 20 hores que es preveu que comenci el 9 d'abril. Escoltem Vicky Martí, tècnica de la Regidoria de Formació des del telecentre.
Des de la Regidoria de Formació i Treball, en la situació que ens trobem, intentem ajudar a la gent doncs, que està aturada a facilitar-los una mica de formació per a poder contribuir una mica en aquests moments a donar una sortida, una mica de llum. Dintre d'aquí oferim cursos subvencionats per aquesta gent aturada d'idiomes, català, seria el català per a nouvinguts, després informàtica adreçada a com buscar feina a través d'internet i informàtica de començar a conèixer tot el que seria doncs, l'Access, Excel, PowerPoint i una miqueta de Word. I ara, en breu, està previst fer un curs per a gent aturada de riscos laborals perquè realment és una formació que ens han demanat els mateixos usuaris per poder treballar al ram de la construcció.
Des del telecentre actualment també es realitzen altres cursos específics d'idiomes que compten amb una part subvencionada i una part que assumeix l'alumne. Aquest és el cas, per exemple, d'iniciació al rus i l'anglès, un import que va destinat a cobrir el cost del professor. D'altra banda, des del Consistori de l'Ametlla de Mar es subvenciona cursos d'informàtica per a jubilats de dilluns a divendres al telecentre. En aquests cursos els alumnes aprenen el funcionament de programes informàtics, de navegació per internet i de tractament d'imatges digitals.
Continuem en clau cultural i ho fem ara anant cap a Santa Bàrbara. Poca participació al concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. La Regidoria de Cultura diu que es valorarà si cal fer canvis en la convocatòria, però no es planteja la supressió del concurs. El premi, dedicat enguany a la poesia i convocat bianualment, com el de narrativa, ha tingut solament 12 participants. Des de Santa Bàrbara, La Plana Ràdio, Josep Roig.
A principis del passat mes de gener es va fer pública la convocatòria del 22è concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, que enguany, seguint la iniciativa encetada l'any passat d'agrupar la convocatòria de manera bianual en les modalitats de narrativa per un costat i assaig i poesia per l'altre, es va dedicar precisament a aquestes darreres modalitats. Divendres passat acabava el termini per poder presentar els originals i, segons que explicava la nostra emissora, el regidor de Cultura, Alfred Blanc, la participació ha estat menys de la que seria de desitjar, reconeixent que li hauria agradat que fora més nombrosa, ja que finalment solament es van presentar una dotzena d'obres. Tot i que la modalitat de poesia sempre ha tingut una participació més baixa que no pas la narrativa, fins ara no ens havíem trobat tan clarament amb una participació tan minsa, es lamentava Blanc.
Bueno, pues enguany la participació ha sigut, diríem, normal, ni molta ni poca. El que passa que, bueno, és un tema complicat i pensem que potser mos agradaria tindre una miqueta més de participació. Fins ara no mos hi havíem trobat tampoc tan clarament en que hi hagués menys participació de l'habitual. Pensem que cal fer-ho bianualment, clar, l'any que toca la poesia, que potser és la modalitat més complicada de confegir, Doncs, bueno, això pot ser frenar una mica la participació.
Davant d'aquesta situació un tant decebedora, el regidor de Cultura Planer deia que es valorarà si cal tornar a fer canvis en quant a la fórmula emprada per aquesta convocatòria cultural, però que, de moment, en cap cas es planteja suspendre el concurs.
Ja ho valorarem durant aquest any, tot el que queda el 13, i a veure si de cara a l'any 14 pues, hem de prendre una altra determinació o fer algun canvi en el concurs o alguna història. La intenció de l'Ajuntament no és eliminar el concurs, sinó pues, bueno, buscar alguna fórmula per a que la cosa pues, sigui funcional.
Blanc reconeixia que la modalitat de poesia, com hem escoltat, és potser més complicada que la narrativa i això pot ser frena a una participació més nombrosa, tot i que a continuació afegia que l'existència al territori de diferents grups i associacions poètiques hauria de fer pensar lo contrari. En qualsevol cas, el veredicte del jurat es farà públic el dia 12 d'abril del 2013. El mateix dia es donarà a conèixer la data de lliurament dels premis i recordem que el premi està dotat amb 300 euros i un accèssit de 60, tots dos donats per l'Ajuntament de Santa Bàrbara.
Gràcies, Josep. Encara comentant propostes de caràcter cultural, hem de parlar ara d'exposicions i per fer-ho hem d'anar a Deltebre. Allà s'organitza una exposició de pintura a l'oli titulada Passejada pel Delta de l'Ebre, una mostra de la qual ens en parla des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
La sala d'exposició en Ramon Calbot de Deltebre acull l'exposició de pintura a l'oli de l'artista local Joan Arques. A través de 20 obres inspirades en el paisatge del Delta de l'Ebre, Joan presenta per primera vegada la seva faceta com a pintor. Al seu treball descobrirem una extraordinària mescla de colors que uneixen a la perfecció la terra i el mar, el cel i l'aigua. Pinzellades que dibuixen arrossars, flamencs o barques amb un ampli ventall de matisos, cromatismes i detalls. Escoltem el mateix Joan Arques.
M'he inspirat sempre en lo Delta, que estimo tant, i he pensat que el més bonic seria aquesta estimació que li tinc al Delta, plasmar-ho en los quadros que he intentat fer, una miqueta de cada lloc, en teo també, pues, en les meues pròpies cars ho he viscut, perquè hi també he anat a plantar, he anat a segar, he anat en bicicleta i he fet quasi de tot. Més agradat més també anar in situ, anar a veure els puestos per a sempre plasmar, que sé, algun detallet que veus, però la veritat és que quasi no tenia temps i anava fent fotos i després les fotos que m'agradaven més i algunes recopilades d'amics han sigut les que he tret els quadres a l'oli que he fet.
L'exposició Passejada pel Delta de l'Ebre es podrà visitar fins al 30 de març a la sala Ramon Calvo, l'horari de 6 a 8 de la tarda.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag, ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com tots els dilluns, els últims minuts del nostre temps d'informació els dediquem a repassar la jornada futbolística dels equips del nostre territori. Comencem per la tercera divisió. El grup català d'aquesta categoria que té un representant de les nostres comarques, la Unió Esportiva Rapitenca, una Rapitenca que, malauradament, i en aquesta jornada, no aconseguia passar de l'empat en el partit disputat al camp de la Devesa davant del Gavà. 1-1 va ser el resultat final d'un partit que fa que el Rapitenc sumen un punt més i amb 40 se situen vuitens a la classificació. Pel que fa a la primera catalana, cara i creu per als dos representants del nostre territori. La cara per al líder, l'Ascó, que aconseguia una victòria a domicili en el seu desplaçament al camp del Torreforta pel resultat de 2-3. Per contra, l'Amposta, jugant com a local, caia derrotat per 1-3 davant el Viladecans. L'Ascó, d'aquesta manera, continua al capdavant de la classificació amb 54 punts, és líder de la categoria. L'Amposta és sisè, en suma 39. Pel que fa a la segona catalana, 24a jornada de campionat i els resultats, la Cava 0, el Catllà 1, Salou 4, Sant Pere i Sant Pau 0, Roda de Barà 2, Vilaseca 2, Remolins Vitem 8, Cunit 0, Catalònia 1, Cambrils 2, Roquetenc 4, Gandesa 0, Alcanar 1, Jesús i Maria 2, Campclar 1, Calafell 1 i Tortosa 1, L'Ampolla 1. És líder, l'acaba amb 51 punts, seguit del Jesús i Maria, amb 48. A la tercera catalana, grup primer, també 24a jornada de campionat i els resultats, Atlas de Tortosa 1, Santa Bàrbara 2, Mora la Nova 1, Camarles 0, Flix 0, La Sénia 0, Ulldecona 3, Aldeana 2, Perelló 4, Campredó 0, Sant Jaume 1, Horta 0, Olímpic Mora d'Ebre 1, L'Ametlla 1, Tivenys 2, Deltebre 5 i Vilalba 0, Pinell 5. És líder el Perelló amb 52 punts, seguit de l'Olímpic Mora d'Ebre amb 47. I la repassada a la jornada futbolística l'acabarem mirant els resultats del grup 20è de la quarta catalana. Els resultats en este grup: Batea 1, Godall 2, Arnes 2, Alcanar B 1, Montells 3, La Galera 1, Corbera 6, Roquetenc B 0, Xarta 2, Bot 4, Benissanet 4, Deltebre B 0 i Ginestà 3, Catalònia B 2. El partit Tivissa, Jesús i Maria B va ser suspès. A la classificació és líder el Corbera amb 60 punts, seguit de l'Alcanar B amb 54. I parlant encara de qüestions esportives, hem de destacar també que el passat divendres se celebrava la gala de la novena Festa de l'Esport Aldeà, una gala en la qual 600 persones van omplir el pavelló poliesportiu per gaudir d'una nit plena d'actuacions i premis per reconèixer l'esforç i el sacrifici dels esportistes aldeans. Iago Gavilán, membre del Club Nàutic d'Amposta, es va emportar el premi al millor esportista de l'any aldeà per segon any consecutiu. L'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, Pere Panicello, president del Consell Esportiu del Baix Ebre, Yolanda Tomàs, regidora d'Esports, i la resta de regidors de la corporació van ser els encarregats d'entregar els premis, que tot seguit detallem. El premi al reconeixement a entitats va ser per a la Unió de Veterans de l'Aldeana. El premi a la projecció esportiva per a Albert Abril Bernal. Premi a la constància i esforç va ser per a Salvador Pujol, José Ibáñez, Enrique Forcadell, Àlex Gallego, Marc López, Carlos Martí, Unzué Della, Juan Manuel Villarroya i Juan Álvaro Miguel. El premi al voluntariat per a Manolo Rastrero, Selene Pujol, Nuri Cugat, Àngel Valldepérez, Agustí Llosa i Eleuterio Sorribes. La menció especial per a entitats i esportistes, per a Agustí Falcó, el grup Show Club Patí, el centre de futbol sala Faraons, Zaida Ardit, i també hi van haver tres mencions especials de l'Ajuntament, per a Núria Gas, Elisa Tomàs i Maria Cinta Valls Bertomeu. A més, com hem dit, el premi al millor esportista de l'any va recaure en Iago Gavilán Espinós.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
S'espera un dia assolellat, tot i que amb restes de les boires d'aquest matí, que a migdia hauran desaparegut, i algunes restes de núvols cap al nord de Catalunya. Les precipitacions de les últimes hores, en general inferiors als 5 litres per metre quadrat, han deixat una nova nevada general a cotes mitges i altes del Pirineu. A destacar la presència també del vent de ponent, que pot bufar a moltes comarques catalanes amb una certa intensitat, amb moderada intensitat. L'ambient de bonança a migdia, però més aviat una mica fred durant la nit. De cara a demà, matí tranquil, però al vespre arribaran nuvolades i, de fet, aquesta tarda se'n poden formar algunes cap al Pirineu i Prepirineu, sense descartar algun ruixat local. Demà al vespre i la nit, amb més probabilitat, alguns ruixats dispersos cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu, i dimecres, arribada de la primavera astronòmica.
I un dia més, la informació meteorològica ens ha apropat als últims instants a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute d'avui dilluns 18 de març, que ha tingut el control i edició dels continguts. Qui us ha parlat? Domènec Ramal. Res més. Gràcies per seguir-nos. Passeu una molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.